Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds.
Hola, bon dia. Avui comencem parlant de dues persones. El primer, Bud Spencer. El segon, una dona, Olivia de Havilland. Aquesta setmana, concretament, si no recordo malament, era el dilluns, podíem llegir que a l'edat de 86 anys moria Bud Spencer. Bud Spencer potser no va ser un gran actor, però sí que s'ha de dir que tots aquells que avui ronden els 50 anys els hi va fer viure el que en podríem dir una infantesa i quasi bé una joventut d'allò més extraordinària. Ell, conjuntament amb Terence Hill, aquell actor que primer es deia Mario Girotti, però que al juntar-se es van posar el nom de Bud Spencer i Terence Hill, varen animar, sens dubte, i a partir de l'any 70 aquí a Espanya, a Itàlia des del 67 o 68, varen animar les pantalles cinematogràfiques amb aquells westerns o spaghetti westerns, aquelles pel·lícules de l'oest rodades a Itàlia, en què ells, amb les seves bufetades, cops de puny i, sens dubte, uns deliciosos tocs de comèdia, varen variar tot el que era un cinema, un western fet a l'italiana. Tu perdones, jo no, va ser la seva primera pel·lícula. A partir d'aquest moment, ells dos es varen animar. Tu perdones, jo no, va ser una pel·lícula que es va estrenar aquí a Sitges al Cinema Retiro, tot just inaugurat el nou local. O sigui, concretament, devia ser o a finals de setembre o a principis d'octubre quan s'estrenava Sitges, Tu perdones, jo no. En aquell moment vàrem conèixer aquesta parella. No els havíem vist mai perquè, sens dubte, era la seva primera pel·lícula. Un western, com he dit, amb unes bufetades diferents, amb uns cops de puny, amb uns dolents, quasi bé de broma, però amb dos nois que, sens dubte, es feien estimar. La pel·lícula que més va gravar a Bud Spencer, sens dubte, va ser L'ell amava en Trinidad o Le siguin llamando Trinidad. Aquestes dues pel·lícules varen marcar profundament a la parella, que els hi va obrir una línia de quasi bé 17 pel·lícules en què els dos treballaren junts. Mentre Terence Hill, més jove encara que Bud Spencer, continuem veient ara amb sèries televisives, Bud Spencer ens ha dit adeu aquests 86 anys. Un actor que, sens dubte, com he dit, tota una generació, aquells que varen néixer o que ara tindrien 50 anys, s'ho varen passar d'allò més bé amb ells. Des d'aquí, doncs, descansi en pau. L'altre nom a tindre en compte avui és la de Olivia de Havilland, actriu, germana de Joan Fontaine, que avui, precisament avui, compleix 100 anys d'edat. És difícil, molt difícil, arribar als 100 anys, però ella, amb totes les seves discussions, amb estar renyida completament amb la seva germana, amb altres coses que va tindre al llarg de la seva carrera, va ser, sens dubte, una d'aquelles actrius que tots portem també al cap. Va ser la que formava part d'aquella història d'amor de lo que el viento se llevó, aquella història en què dues dones intentaven apoderar-se del mateix home. Va ser l'amant de Robin de los Bosques, la de Rolf Flynn, sens dubte, la millor de les pel·lícules que s'han fet sobre aquest tema. Va ser també una intentona d'amant d'Errol Flynn també a la càrrega de la Brigada Ligera, una d'aquelles pel·lícules colonialistes ingleses que va fer en el seu moment autèntic furor, o com no, també va ser la dona del general Custer a Miraron, a Murieron con las botas puestas. I és que ella i Errol Flynn varen rodar 8 pel·lícules junts. També va ser la dona que volia passar als Estats Units, o que, més ben dit, Charles Boyer es casava amb ella per poder entrar als Estats Units amb Si no amaneciera. 100 anys, doncs, que, sens dubte, s'ha de felicitar. Perquè no fa pas masses anys encara ella la veiem amb alguna pel·lículeta fent paper ja de dona gran. Però, sens dubte, Olivia de Havilland, com també ho va ser la seva germana Joan Fontaine, són dos mites del cinema actual. Des d'aquí, doncs, feliços 100 anys. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar d'estrena avui a la ciutat de Barcelona. S'estrena l'última, en aquest cas comèdia de Tom Hanks, es diu Esperando al Rei. També una pel·lícula d'universitaris, sempre divertides, sempre amb aquell toc de comèdia, Todos queremos algo. Torna aquella, podríem dir, història de marcianos que atacaven a la Terra. Aquell Independence Day contraataca ara que Raiden Almerich va dirigir fa 20 anys i que ara, no sabem molt per què, ha intentat fer un nou llançament sobre el mateix tema. La pel·lícula en aquell moment va funcionar molt bé, però tots sortíem del cinema una mica escaldats per el que vam veure. Mi panaderia en Brooklyn, una altra comèdia, en aquest cas viscuda dintre el famós barri neoyorquí. I per últim, una comèdia francesa, cada setmana n'apareix alguna, en aquest cas és La vella Saison, Esperando al rei, Todos queremos algo, Independence Day contraataque, Mi panaderia en Brooklyn i La vella Saison. Són 5 pel·lícules que podreu trobar d'estrena avui mateix a la ciutat de Barcelona. I passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passada. Com estava previst, era allò que en diuen de caixó. Buscando a Dory. Buscando a Dory ha sigut la pel·lícula i de llarg amb més recaudació de taquilla que va haver-hi la setmana passada. De nou, Disney i la Picture conjuntament ens ofereixen el que en podríem dir una petita obra mestra del cinema d'animació. Buscando a Dory, sens dubte, fa les delícies tant dels grans com dels petits. De número 2 s'hi ha col·locat Expediente Warren, el caso Enfield, una pel·lícula purament de terror. Número 3, Dioses d'Egipto, amb un aire de lo que en podríem dir Èxodo o aquells 10 manaments que ens va fer Cecil B. DeMille als anys 50. Número 4, Malditos Vecinos 2. També fa uns 20 anys, si no recordo malament, era el mateix Tom Hanks qui ens portava també una lluita entre veïns. Ara, després d'una estrena la setmana l'any passat sobre la número 1, ens arriba aquest número 2 de Guerra o Malditos Vecinos, una pel·lícula que sens dubte no passarà a la història. I de número 5 ha baixat molt ràpidament, Tortugues Ninja. Ja varen baixar en el seu moment, quan es varen portar amb personatges, i ara també ha sigut una pel·lícula bastant efímera. Buscando a Dory, de número 1, El expediente Warren, El caso Enfield, de número 2, Dioses de Egipto, el número 3, Malditos Vecinos 2, de número 4, i Tortugues Ninja, de número 5. Veurem si Tom Hanks aconsegueix arribar de número 1 en aquesta llista la propera setmana. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro continua amb segona setmana, solament divendres, o sigui avui, dissabte i diumenge, Buscando a Dory, aquesta pel·lícula de la Disney Pictures que, sens dubte, s'ha col·locat i de llarg de número 1 en recaudació. I a més hi podreu trobar-hi I si Dios quiere, una comèdia guanyadora, comèdia italiana, guanyadora del David de Donatello com a millor pel·lícula italiana i que és de l'autor de Dios mío, ¿qué te hemos hecho? En quant al cinema Prado hi trobarem aquest Independence Day Contraataque, pel·lícula que, com he dit, segurament farà les delícies potser dels més petits. Buscando a Dory i si Dios quiere el cinema Retiro. Independence Day al Cinema Prado. Consulteu els horaris a cartelleres. I passem ja a les pel·lícules que podrem trobar al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, tres pel·lícules, o més ben dit, dues pel·lícules força interessants. La primera, Amantes, una pel·lícula de Vicente Aranda. Sens dubte, una història, o podríem dir un triplet amorós. Victoria Abril, Jorge Sanz i Maribel Verdú formen aquest repartiment de dues dones que podríem dir juguen al mateix home. Amantes és una història basada en un fet real viscut a l'Espanya de postguerra, molt ben ambientada i molt ben aconseguida per Vicente Aranda. La 2 ens l'oferirà avui, aquest vespre, o aquesta nit, a partir de les 22:10. I per als que els agradin aquells dibuixos que apareixien al DDT o al Pulgarcito d'aquelles èpoques, arriba Mortadelo i Filemón contra Jimmy el Cachondo. Una pel·lícula que, malgrat el seu títol molt estrany i molt llarg, s'ha de dir de que, dibuixada aquí a Catalunya, s'ha de dir de que és una pel·lícula molt, però que molt interessant, sobretot per aquell públic que es belluga entre els 10 i els 20 anys. La podreu trobar, doncs, aquesta nit, per TV3, a partir de les 21:55. 12 del Patíbulo, una pel·lícula de guerra d'aquelles que sens dubte varen fer història, presentada per la Metro-Goldwyn-Mayer a finals dels anys 60 i que té com a principals protagonistes a Lee Mervyn, Charles Bronson i tota una sèrie d'actors que varen marcar en el seu moment una esplèndida història viscuda dintre de l'Alemanya nazi, en què un comando té que eliminar a com més generals o oficials alemanys puguin en una d'aquelles festes que ells celebraven en un determinat castell. Aquests personatges, 12 en total, són 12 personatges condemnats a mort que amb ella o van a morir o van escapar-se de la mort. 13 Televisió ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 15:15 de la tarda. Adela i el misterio de la mòmia. Luc Besson, aquest productor, director francès, que està considerat com un dels grans del cinema, sobretot d'acció, del país veí, ens porta ara una història misteriosa de mòmies, viscuda segurament dintre del Louvre, i on Adela, en unes èpoques de principis de segle, us farà viure una història força interessant. TV3 ens l'oferirà demà dissabte a partir de les 16:15 de la tarda. Dieta mediterrània. Joaquim Inestrell és el seu director d'aquesta pel·lícula que potser conté més erotisme que no pas ganes de menjar. Dieta mediterrània, s'ha de dir de que algunes escenes, encara que siguin molt difícils de localitzar, estan rodades a la nostra vila. La podreu trobar per la 2, el diumenge, a partir de les 10 de la nit. Los Otros, una de les grans pel·lícules d'Alejandro Amenábar. Nicole Kidman és la seva protagonista, una història que es belluga dintre el món dels morts. Los Otros, doncs, va ser en el seu moment un autèntic èxit de taquilla en què ens va demostrar que Alejandro Amenábar, tocant el seu gènere sempre, podríem dir-ne dintre el món fantàstic, és un dels grans. Los Otros la podreu trobar per Paramount Channel el diumenge a partir de les 15:55 de la tarda. Centauros del Desierto, John Wayne, Jeffrey Hunter, Natalie Wood són els principals protagonistes d'aquesta obra mestra, perquè s'ha de dir així, que John Ford va fer sobre la busca de les dones capturades pels indis o els nens. Centauros del Desierto, doncs, és una petita obra mestra en què John Ford ens va demostrar que el seu gènere el tenia totalment dominat. 13 Televisió ens l'oferirà el diumenge a partir de les 15 hores. Un altre clàssic del cinema espanyol, en aquest cas, Mariona Rebull. Blanca de Silos, Sara Montiel, formen part d'aquest repartiment en què ens fa viure i que acaba dramàticament amb la bomba llançada al Liceu. Mariana Rebull, basada en una famosa novel·la per un novel·lista que també vivia a Sitges, la podreu trobar per la 2 el dilluns en aquest programa sempre sobre el cinema espanyol que ens ve oferint aquesta emissora a partir de les 21:55. Acosada. Judy Foster ens fa veure la història d'una violació. Ella, violada, busca ajuda amb una abogada. L'abogada, al veure que no pot culpar els violadors per falta de proves, sí que pot aconseguir que els que els varen incitar acabin a presó. Una història, doncs, judicial, una història amb fort moments eròtics i que Judy Foster ens demostra de que, tot i que va començar el cinema de molt petita, ella és una autèntica actriu actual i, a més, també s'ha de dir que avui en dia també dirigeix. Acosada la podreu trobar per Paramount Channel el dilluns a partir de les 12 de la nit. La vida alrededor, una pel·lícula de Fernando Fernán Gómez com a director i, a més, com a actor conjuntament amb Analia Gadé. La vida alrededor va ser una d'aquelles comèdies que als anys 60 va fer furor als cinemes. Jo recordo que la vaig veure al Rialto, Una història, doncs, on Fernando Fernán Gómez i la que en aquell moment era la seva dona, Analia Gadé, l'argentina Galia Gadé, us fan viure una comèdia força divertida. La podreu trobar també per la 2 el dimarts dintre d'aquest mateix programa dedicat al cinema espanyol a les 21:55. Al igual que Ana y los Lobos, Carlos Saures, el seu director, ell sempre toca, encara que sigui de forma mig amagada, la Guerra Civil Espanyola. Carlos Saura treballa plenament d'acord amb una Geraldine Chaplin en els seus moments més, podríem dir, més espliosos del cinema que ella va fer a Espanya. Ana y los Lobos, doncs, és una petita joia de Carlos Saura. La podreu trobar per la 2, el dimecres també, a la mateixa hora, a les 21:55, dintre d'aquest cinema espanyol que tant ens arriba de tant en tant. I per últim, La vida secreta de les paraules. Isabel Coixet ens porta aquesta història, una història que ella sempre belluga de forma magistral i que per això s'ha convertit en una de les directores més influents, ja no solament d'Espanya, sinó que també d'Europa sencera. Isabel Coixet ara ha sigut requerida per l'Acadèmia de Hollywood per formar part d'ella. La vida secreta de les paraules la podreu trobar per Paramount Channel el dijous a partir de les 12:30. Amantes, Mortadelo i Filemón contra el Jimmy el Cachondo per avui aquesta nit. A partir de demà, 12 del Patíbulo, Adela i el Misterio de la Mòmia, Dieta Mediterrània. Los Otros, Centauros del Desierto, Mariona Rubull, Acosada, La Viuda, La Vida Alrededor, Ana y los Lobos i La Vida Secreta de las Palabras. Com cada setmana us recomanaré una pel·lícula, segurament ho podríem fer per Los Otros, però ho faré per un western realment esplèndid, no és altra cosa que Centauros del Desierto, amb un John Wayne en plena forma, un Jeffrey Hunter que comença, Vera Ellen i, a més, una Natalia Wood, que encara era purament una nena. Woody Strode fa el paper d'indi dolent. Centauros del Desierto, doncs, és una joia del cinema de John Ford, en què tota una sèrie de persones busquen a la noia desapareguda en un atac pels indis, però el temps passa i ella no apareix, solament dos homes, un gran John Wayne i un també joveníssim Jeffrey Hunter, formen part d'una expedició a la recerca d'aquella Natalie Wood, que, com he dit, encara era purament una nena. Centauros del Desierto la podreu trobar per 13 Televisió a partir, o sigui, el proper diumenge, a partir de les 15 hores. En quant al cinema, us recomanaria aquest Si Dios Quiere, pel·lícula guanyadora del David de Donatello a la millor pel·lícula italiana i que us farà viure una deliciosa comèdia. Una deliciosa comèdia que té com a darrere fons la història d'un home que pretén ser algo gros a la vida i que al final es dedica per ser capellà. Amb tot això, els mateixos autors de Dios mío, ¿qué te hemos hecho?, us faran viure, com va passar ja en aquell cas, una de les més distretes comèdies que el cinema italià ens ha ofert aquesta temporada. Si Dios quiere, la podreu trobar al Cinema Retiro a partir d'aquesta mateixa nit i fins diumenge a la tarda. En quant aquests 100 euros del desierto, com ja us he dit, 13 Televisió el diumenge a partir de les 15 hores. Com tots sabeu, es tracta de la música de la Pantera Rosa, l'original, l'autèntica, la de David Niven, Claudio Cardinale i Capucín, i a més amb un Peter Sellers extraordinari. I passem ja a les pel·lícules per a aquells que prefereixen veure-les assentades a la butaca de casa seva. Podreu trobar-hi a Brooklyn. Brooklyn és una pel·lícula que ens porta històries sobre aquell barri, el barri neoyorquí de Brooklyn, en una pel·lícula que, sens dubte, va ser nominada a Oscar. No en va guanyar cap, si no recordo malament, però els que la veuen s'ho passen bé amb ella. També El hijo de Saúl, en aquest cas pel·lícula sí guanyadora d'Oscar, Oscar a la millor pel·lícula estrangera. El hijo de Saúl ens porta de nou al món del nazisme i al món aquell en què ells viuen en els camps de concentració, els jueus, i que els hi fan passar allò que en podríem dir la pena negra. I per últim també recomanar-vos Spotless, pel·lícula guanyadora d'Òscar, en aquest cas la millor pel·lícula de la temporada, el periodisme, la forma de la pederastia dins de l'Església, portada d'una forma molt original en el cinema, a l'estil del Watergate. Ells, dos, tres periodistes o quatre periodistes, ens fan viure moments realment apassionants. Spotless és, doncs, sens dubte, mereixedora totalment de l'Oscar d'aquest any a la millor pel·lícula. Brooklyn, El hijo de Saúl i Spotless són tres pel·lícules que ja podreu trobar en qualsevol videoclub.
I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love the key, bring-de-goo, bring-de-gay, bring-de-ga, will end like a trumpet on the ear, as if to say here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd be. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard.
És la música del violinista en el tejado. Curiosament, aquesta pel·lícula es va projectar a Sitges una Setmana Santa, un Dijous Sant concretament, si no recordo malament, de l'any 1973, aquell Dijous Sant en què l'empresari del Rialto, el senyor Benages, ens deixava i quedava traspassat, i en aquell moment en què el Rialto ja va anunciar, com aquell que diu, el tancament de les seves portes. Amb aquesta música, doncs, de El violinista en el tejado, us dic adeu i fins la propera setmana.
All day long I bitty bitty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Oh yeah, but dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan?
Doncs amb l'agenda cinematogràfica d'en Cisco Bordaríem acabem i tanquem setmana, desitjant que passin un bon cap de setmana, especialment veïns i veïnes del barri de les Cares Noves que celebren la seva 36a festa popular. En línies generals, com els hem explicat, un cap de setmana molt carregat d'activitats per triar i remenar, com diem sempre. Que vagi molt bé, que el passin molt bé. Dilluns hi tornem a partir de les 9 del matí. Adéu-siau.